RTV Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Posar en marxa el rellotge de la negociació i activar el compte enrere de la repetició electoral. Aquests són els dos objectius del ple del Parlament que s'ha celebrat aquest dimecres, més que un ple. De fet, ha estat un tràmit pensat per constatar que no hi ha cap candidat. No hi ha hagut debat d'investidura, per tant, sinó un ple que ha funcionat com un acte equivalent. Cap aspirant ha estat rebutjat perquè, en essència, no se n'ha presentat cap. El Parlament. Bona tarda, soc Carlos Losada. El Parlament ha viscut avui, aquest matí, una sessió inèdita en la seva història, la celebració de l'equivalent a un ple d'investidura d'inici de legislatura, però sense cap candidat. I per què? Doncs perquè ni el socialista Salvador Illa ni el líder de Junts i encara pròfug de la justícia, Carles Puigdemont, tenen els vots necessaris i han reclamat més temps per aconseguir-los. Davant d'aquest panorama inèdit, insisteixo, el president del Parlament, Josep Rull, ha posat en marxa el cronòmetre de 2 mesos per anar a unes noves eleccions si abans no s'ha investit ningú. El termini acaba el 26 d'agost i les possibles eleccions al Parlament serien el dia 13 d'octubre. El no debat d'investidura d'aquest matí a la Cambra Catalana l'ha seguit el Sergi Tor. Bona tarda.
Bona tarda, Carles. Un ple on els partits han disposat de 5 minuts d'intervenció que han aprofitat per reclamar pactes i per eludir les responsabilitats d'un possible bloqueig o repetició electoral. El socialista Salvador Illa limita les alternatives. Diu que únicament n'hi ha dues, o tripartit d'esquerres o eleccions. Des de Junts insisteixen amb l'opció Puigdemont. Albert Bateta recorda que els socialistes Sánchez i Collboni van perdre les seves eleccions i ara són presidents i alcaldes per pactes posteriors. I Esquerra, en plena fractura interna, acusa PSC i Junts d'incapacitat i de responsabilitat. Josep Maria Jové afegeix que els dos partits, que ara volen el suport d'Esquerra, van deixar sort al govern de Pere Aragonès. Mentre el Partit Popular acusa Salvador Illa de no voler explorar la via constitucionalista, Alejandro Fernández diu que ella va dir una cosa en campanya i ara en fa una altra.
Gràcies, Sergi. Obrim ja en aquests moments l'àrea de serveis. Previsió del temps de cara a les pròximes hores, que no presenta canvis importants, cel serès a bona part de Catalunya i temperatures, podríem dir ja d'inici d'estiu, amb un ambient, això sí, força suau. Sortim a les carreteres, sapiguem com està la xarxa viària amb la Sílvia Dalamo. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hi ha diverses incidències, de la que destaquem la P7, entre Sant Sadurní d'Anoia i l'Olèrdula. En sentit Barcelona hi ha un carril tallat per un accident i 9 quilòmetres de lentitud. També hi ha problemes per un accident a la C15 Ganyelles, això és la zona de Vilanova i la Geltrú, amb un carril tallat. També problemes a la C31 al Prat, per una altra topada, i en sentit a Barcelona un carril tallat, i a banda les dues rondes molt carregades, ja que hi ha hagut un incident a la C58 on hi ha un parell de vehicles al carril esquerre i s'està congestionant tant el nus de la Trinitat com la ronda de dalt al seu accés a aquest nus. Això és tot de moment. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els Mossos d'Esquadra estan convençuts que l'autor del tiroteig a la nit de la Revetlla de Sant Joan a Girona, que va fer 2 persones mortes, ja està fora de Catalunya i el situen possiblement a Granada, on hi té familiars. Mentrestant, la policia va localitzar ahir a la localitat baixempordanesa de Mont-ras el cotxe cremat amb el que va fugir de la ciutat de Girona, i avui el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha confirmat que s'ha trobat al barri del Font de la Pólvora el subfusell d'assalt amb el que va disparar contra les víctimes aquest individu que està fugit. A l'espera de que la policia el localitzi, avui hem escoltat els treballadors de l'Hospital Josep Trueta de Girona, que encara tenen la por al cos després que un nombrós grup de persones intentessin entrar per la força la nit dels fets a l'interior del centre sanitari a través del servei d'urgències on van ingressar les persones ferides en aquest tiroteig. Yolanda Canales, se senten desprotegits aquests treballadors del Trueta gironí?
Se senten desprotegits, però no només pel que va succeir la nit de Sant Joan, un fet que mai abans, d'altra banda, s'havia vist, sinó també perquè les agressions verbals, sobretot, i físiques cap als professionals van en augment, i no només al Trueta, sinó també als centres d'atenció primària. Qui ho diu és la Maria Àngels Rodríguez, portaveu de Sanitat de Comissions Obreres a Girona i treballadora precisament a l'Hospital Josep Trueta, que adverteix d'aquesta situació que es repeteix a les urgències, perquè els ciutadans, diu, cada vegada tenen menys paciència i perden els nervis per les esperes i perquè volen ser atesos ja, i això, diu, no és possible. En tot cas, i sobre el Trueta en concret, ens ha explicat que normalment hi ha un vigilant a urgències, un vigilant de seguretat privada, que és permanent al matí, mentre que a la nit, quan es redueix el personal, de tant en tant ha de fer comprovacions a altres punts de l'hospital. Això d'entrada. Però el problema de la nit de Sant Joan, diu la Maria Àngels, és que no hauria pogut fer res tampoc davant la lleu de gent que volia accedir al centre. En aquests casos, ens explica, quan hi ha un ferit per arma blanca o arma de foc, és una ambulància que es desplaça per recollir a la víctima i de camí avisa de les circumstàncies a l'hospital perquè es prepari. Però en aquesta ocasió no va ser així.
Cogieron los vehículos particulares de la gente que estaba pues metida en toda la pelea y trajeron, entonces llegaron una tal avalancha, porque llegaron muchísimas personas. Claro, desde el hospital avisaron de seguida, evidentemente, avisaron a seguridad, avisaron a Mossos, entonces fueron ya los Mossos los que vinieron.
I una altra qüestió a tenir en compte. En aquell moment hi havia altres usuaris al servei d'urgències que van viure aquells moments amb molta angoixa. I encara es va tenir la sort de que no va passar res.
Arremetieron, pues evidentemente, contra Mossos d'Esquadra, contra personal que estaba en urgencias, bueno, la gente salía corriendo. A todo esto, y también no menos grave, había un montón de personal, de usuarios que se estaban atendiendo, pues que evidentemente vieron y sufrieron en primera persona pues el miedo de poder recibir también algún impacto de bala o de lo que fuera.
Angoixa que també van viure els treballadors. Per això s'ha demanat que hi hagi una reunió extraordinària del Comitè de Salut per avaluar els fets i que s'ofereixi suport psicològic als treballadors, i també volen que hi hagi una junta de personal extraordinària.
Gràcies, Yolanda. La campanya de la renda 2023 entra ja en les seves últimes jornades amb diverses dates claus a tenir en compte perquè el tràmit amb l'agència tributària no s'oblidi. Sobretot per evitar ensurts, no presentar la declaració si està obligat, obre la porta, sancions que seran majors si ho detecta la mateixa Hisenda. Al llarg d'aquesta setmana s'estan tancant finestres per presentar la declaració i dilluns, dia 1 de juliol, marcarà la fi de la campanya en si, però abans cal recordar que aquells que estan obligats a presentar la declaració de la renda i no ho facin en termini, s'enfronten, com deia fa un moment, a sancions i també a recàrrecs. Hi ha quatre grans supòsits: que surti a pagar i un s'adoni que havia de fer-ho, que surti a pagar i ho detecti l'agència tributària, que surti a retornar i que se n'adoni que han vençut el termini el contribuent, o que surti a retornar i ho detecti Hisenda. Segons el cas, hi ha sancions majors o menors. Els que ho expliquen molt bé són, per exemple, els gestors administratius, que aquest matí han estat darrere en COPE Catalunya i Andorra amb el Ricard Álvarez.
Sí, i segueixen insistint en que no tothom pot entendre de tot i que cada cop es va complicant més el tema de fer les declaracions de la renda, sense oblidar-nos de les novetats que apareixen a cada exercici i que podem no conèixer. Per això insisteixen que és una bona idea confiar en els gestors administratius i que cada cop ho fan més ciutadans.
Els gestors estem molt contents perquè veiem que la gent confia molt en nosaltres, que passada els serveis de l'agència tributària, doncs que la gent confia molt en els serveis dels gestors, i això doncs ens fa sentir orgullosos, a part de tenir feina, que sí que és veritat que és una temporada dura, però també té la seva part positiva.
Una de les grans novetats d'aquest any ha estat el poder-se desgravar el tema de les mútues de l'any 1969 fins al 1978.
Aquest any ha estat el tema estrella, les mutualitats, que realment ha sigut un tema molt important que ha afectat a moltíssima gent gran. I bueno, jo posaré molt d'èmfasi, hem tingut molta feina als despatxos amb aquest tema, i també el tema de les mutualitats és que persones que van cotitzar mutualitats de l'any 69 al 78, doncs en aquesta renda han pogut aplicar una reducció, perquè es considera que la part de la seva pensió, que bueno, que es correspon a aquesta mutualitat, doncs no tributa Hisenda.
I és que ens agradi o no, fer la declaració de la renda és una obligació i té uns terminis que per cert són força amples, i si és fora de termini comportarà unes penalitzacions, i si ens ho reclama ja directament Hisenda encara en tindrà unes altres.
Està en funció dels dies que passin. Vull dir, contra més dies passen, doncs s'aplica s'aplica uns interessos en funció de si són, per exemple, els primers 5 dies, doncs també en funció dels mesos que passin. I la sanció, bueno, en principi s'està sancionant només els que són a pagar. També poden aplicar-ho, els que són a tornar. Per tant, estarà en funció de quin tipus de renda doncs es presenti fora de plaç. Però vamos, el nostre consell és que no s'esperin, que encara en queden 3 o 4 dies i que es faci ja.
I recorda que l'Agència Tributària té un termini de 4 anys per a reclamar les quantitats pendents, per la qual cosa és crucial complir amb els terminis establerts per evitar penalitzacions.
Recte final de la campanya de la renda i després d'escoltar els gestors administratius, que són els que ens donen un cop de mà per no tenir problemes amb l'Agència Tributària, volem parlar amb una persona, amb un senyor que fa uns anys sí que va tenir problemes de hisenda i ens les vol explicar perquè no molts de vosaltres no hi caigueu. Ell es diu José Manuel. José Manuel, muy buena tarde. Muy buenas tardes.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, explicar un poco a mí también y sobre todo a nuestros oyentes cómo fue tu encontronazo con Hacienda de entrada. ¿Por qué pasó?
Bueno, pues nunca mejor dicho, fue un encontronazo, puesto que yo, de forma como pardillo, yo empecé a trabajar en una empresa y bueno, yo hice lo que tenía que hacer, trabajar, y llegó un punto en el que yo no sabía que tenía que hacer estas cosas, porque nadie me había informado de que yo tenía que hacer la declaración de Hacienda. Yeah. Hasta que un día me llegó una famosa carta, en la que me requerían en Hacienda para en la que me indicaban que no la había presentado. Yeah. Básicamente esto fue lo que
me dijo. Y ni la empresa ni nadie te dijo absolutamente nada, que tenías que hacer la declaración de la renta, ni te enviaron el papel de retenciones, que es lo que suele hacer habitualmente la empresa. ¿Esto cuándo sucedió exactamente?
Sí, eso sí. A mí anualmente me llegaba un documento en que me decía, mira, usted ha ganado tanto y se le ha retenido tanto.
Ah.
Pero yo no tenía el conocimiento de que había unas cantidades en las que a partir de ciertas cantidades sí tenías que presentar la declaración. Claro. Yo no tenía ese conocimiento.
¿Y tardó mucho Hacienda en venir a buscarte o no?
Pues no. Esto fue justo al año siguiente.
Yeah.
Es cuando me llegó la notificación.
Ya. Sí. Y oye una cosa, José Manuel, ¿te sentiste bien tratado por el inspector que te llamó? ¿O tuviste la sensación esa que algunos tienen y que comentan de sentirte como un defraudador perseguido por Hacienda? ¿Qué sentiste tú?
Absolutamente, como acabas de decir, me sentí tratado como una persona que declaró Hacienda, que no participó en sus obligaciones con el Estado ni con Hacienda, puesto que yo, de verdad, admití el error, admití el desconocimiento y que, por supuesto, quería pagar lo que correspondiera.
Yeah.
Pero que no fue mi intención no hacerla, pero el señor fue absolutamente implacable. Me dijo que esto no es excusa, el desconocimiento, y que tienes que pagar tanto te corresponde, que era aquella cantidad de aquel entonces,
sí,
que no recuerdo muy bien, más, por supuesto, una multa por no haberlo hecho y, como no, unos intereses de demora de todo este tiempo que ha pasado desde que no la presenté hasta ese momento.
Caray.
A pesar de yo indicarle que de verdad que no era...
Que no había mala intención, ¿no?
Claro. Exacto. No,
ni mala intención, implacable, ni intención de defraudar. Veo que no fueron nada sensibles, no atendieron a ninguna explicación. Son implacables, ¿no? La sensación que te quedó, José Manuel, ¿o qué?
Sí, esta fue la sensación que me quedó y que llevo desde aquel entonces, no se me ha olvidado. Es decir, da igual, no hay sentimientos, esto es así, esto es una norma y ya da igual tus sentimientos.
Oye, sí, y desde aquella situación que viviste, que me imagino que lo pasaste muy mal, ¿no? La sensación de nervios, de tensión, de sentirte un poco desprotegido. Desde aquel día, me imagino que con Hacienda y con muchas otras cosas vas con pies de plomo y tu percepción sobre la situación ha cambiado mucho, ¿no? ¿O qué?
Absolutamente. Claro. Es decir, desde aquel día, es decir, yo tengo una cosa clara. Es decir, Hacienda, pues yo puedo fallar en muchas otras cosas. Puedo fallar en tráfico, puedo cometer una multa, una sanción. Bueno, lo podemos torear. Pero con Hacienda, nada. A mí me llaman o me sale resultado cuando hago mis declaraciones. Toca pagar. Ni protesto, ni chisto, ni nada. Porque no hay marcha atrás. O sea, nadie te va a perdonar nada. Y desde entonces lo tengo muy claro. O sea,
bueno.
Hacienda es una cosa que te van a perseguir y además, desgraciadamente,
siempre te encuentran, ¿eh?
Siempre te encuentran,
sí,
efectivamente. Es decir, que si se lo proponen, te encuentran.
Sí,
una capacidad especial de encontrar a determinadas personas que, bueno, a lo mejor no somos, en fin, defraudadores, ni profesionales ni no profesionales.
Supongo que tú eres un trabajador de nómina también, que somos los que estamos más controlados y más expuestos a que no se nos escape ningún euro. Oye, José Manuel, yo para acabar, ¿tú crees que hay una excesiva voracidad fiscal en España? Vamos, que si pagamos muchos impuestos y recibimos pocas prestaciones. Te pregunto como ciudadano ahora, José Manuel.
Yo como ciudadano creo que sí, yo creo que pago demasiado. Demasiado me refiero para lo que, para el tipo de ciudadano que soy, para mi trabajo, para mis ingresos.
Y para lo que,
para lo que veo. Y para lo que veo, exacto, en contraprestación de yo creo que pago una cantidad elevada de impuestos. La renta, cuando me toca pagar, que me toca pagar bastante a menudo, además.
Sí, sí.
Yo soy un ciudadano normal, con un salario medio normal, pero bueno, debe ser que estoy dentro de la caja de los que toca pagar.
Bueno,
y recibo
pues,
poco a cambio.
Muy bien, José Manuel, pues gracias por explicarnos tu experiencia con Hacienda, ese encontronazo que digo yo que tuviste hacía unos cuantos años y que sirvió para que ahora, bueno, pues las obligaciones fiscales las lleves a rajatabla, como lo hacemos todos, evidentemente. Y descuidos hay, lo que pasa que Hacienda no perdona ni los descuidos involuntarios. José Manuel, gracias por atendernos, buenas tardes y suerte, ¿eh?
Gracias a vosotros, un saludo Carlos, muchas gracias. Gracias a vosotros. Adiós.
Ja ho sabeu, el dia 1 de juliol, el pròxim dilluns, acaba el plaç per lliurar la declaració de la renda. No us oblideu, sinó després podeu tenir problemes com els que explicava el José Manuel. D'aquí uns instants fem una aturada per publicitat. Abans, una informació de servei. La gent que utilitza la línia de Rodalies, la R11, que va cap a les comarques de Girona. Renfe ha establert un pla alternatiu de transport en autobús per als viatgers de la línia R11 afectada per les obres que Adif efectuarà entre Caldes de Manavent Vella i Maçanet de la Selva aquest cap de setmana. Els treballs obligaran a interrompre la circulació ferroviària des del dissabte a les 6 del matí fins dilluns a les 5 de la matinada. Per garantir la mobilitat es posaran autobusos directes en sentit nord entre Maçanet i Girona i d'altres parades a totes les estacions intermèdies. En sentit sud es programaran busos directes entre Girona i Sant Celoni per enllaçar amb la R2 nord i la R11 i en parades a totes les estacions fins al punt afectat de Maçanet-Maçanet. A més, i mentre duri l'afectació, Renfe preveu reforçar el personal d'informació als passatgers a les destinacions d'origen i destinacions d'aquest tram, recordem, entre Caldes de Malavella i Maçanet de la Selva. Ara sí, pausa per publicitat i després la Mar Puerto et dona detalls d'un operatiu policial que tant Mossos com la Policia Nacional han portat amb molt de secretisme aquesta matinada i que ha acabat amb la detenció d'un exconcursant de Gran Hermano que portava ni més ni menys que 2 anys fugit. Minut i mig de bones recomanacions i t'ho explico.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Amadeo Llados es uno de los tipos más conocidos en Internet. Llados está de actualidad porque ha sido denunciado por más de 1000 alumnos que se sienten estafados.
Parece que no hago nada bien, o sea que es muy pesado ser Cristina Pedroche.
¿Estaban listas para sacar este libro?
No.
¿Interesante?
¿Tendría sentido que la mili volviese a instaurarse en España? ¿Por qué no volvemos a hacer esta pregunta hoy en Europa?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, zapatería, accesorios, bisutería, deportes, hogar. Con hasta un 40% de descuento.
Del 11 al 27 de junio, disfruta de las marcas más top en descuentos top.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Estas llamadas son asistencias reales.
Hola, necesitaría una grúa lo antes posible. Tengo medio coche cayendo al vacío.
Se me ha parado la furgoneta aquí en mitad de la carretera. No puedo poner ni las luces de emergencia.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? La mejor asistencia y con la facilidad de pagar mes a mes. Mafre.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com et deia fa un moment, agents de la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra han enxampat aquesta matinada Carlos Navarro, conegut com el Lloyes, i que estava amagat en una masia de la comarca de l'Anoia. El Lloyes estava en cerca i captura des de fa 2 anys per violència en l'àmbit de la parella. La criatura ja ha ingressat a presó, Mar.
Sí, sobre ell hi havia una ordre de recerca, detenció i ingrés a presó per violència i maltractaments en l'àmbit familiar i amenaces. Portava fugit des del novembre del 2022 i ha estat localitzat en una casa de l'Anoia, on estava permanentment amagat i prenia moltes mesures d'autoprotecció per evitar ser localitzat. Recordem que l'arrestat és exconcursant de Gran Hermano i va ser la primera expulsió disciplinària del reality en la seva edició. Allà va conèixer la que va ser la seva parella durant molts anys, a la qual va maltractar i per la que s'enfronta a una condemna de gairebé 6 anys.
A ver si en la calle cuando salgamos me habla como me ha hablado esta tarde. Te le voy a pegar dos joyas que le van a temblar las orejas.
Y hemos decidido que tienes que abandonar la casa. Y la decisión está tomada, Carlos.
Els seus dos fills, de 15 i 12 anys actualment, també van relatar moltes vegades els casos de violència constants que havien viscut a casa seva fins que l'any 2017 la seva mare es va separar del detingut i els va portar a Gran Canària, al seu lloc natal.
Gràcies, Marta. Explico ara un nou episodi de persecució del castellà a Catalunya i, el que és més greu, des d'una institució. Es tracta de l'Ajuntament independentista de Vic, que després de posar en marxa la regidoria del català, ara ha habilitat una bústia ciutadana per denunciar els establiments que atenguin en castellà. La hispanofòbia en estat pur, Yolanda Canales.
El que es pretén és que els ciutadans transmetin les seves suggerències a l'Ajuntament, però també, en definitiva, que es puguin denunciar i assenyalar aquells comerços que retulin o atenguin en castellà, o en el cas d'un restaurant, per exemple, que la carta no estigui en català. I la intenció de l'Ajuntament és multar-los a partir del setembre. Ho ha dit a COPE el diputat del Partit Popular al Parlament, Pau Ferran, que és de Vic i que considera una barbaritat aquesta mesura, perquè al final, diu, sempre s'acaba convertint tot plegat en una campanya per perseguir el castellà. En tot cas, Ferran recorda que el castellà, que l'espanyol, és una llengua oficial també a Catalunya i s'ha preguntat què es farà amb aquests comerços que hi ha a Vic, a barris com el Remei, on tots els rètols estan en àrab.
Preferentment al barri del Remei, que és el barri on hi ha un volum superior d'immigració, hi ha molts establiments que no rotulen en català. I, de fet, hi ha un barri concret, que és les Cases Barates, on no hi ha ni un sol establiment que rotuli ni en català ni en castellà. Per tant, a mi el que em sorprèn molt és aquesta persecució al castellà, que és una llengua pròpia de Catalunya, i no pas a l'àrab, que és una llengua que no entén la majoria de la població.
Aquesta bústia és una mesura més del pla per protegir el català que ha impulsat l'Ajuntament de Vic, i així, per exemple, a l'hora de fer contractacions públiques, el consistori tindrà en compte les empreses que utilitzin el català. Per Pau Ferran, la llengua no pot ser un element discriminatori i, en tot cas, ha deixat clar que si hi ha qualsevol qüestió que no s'avé a la llei, ho portaran als tribunals.
Molt bé, i ara parlo d'un nou revés judicial a un projecte urbanístic de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Un jutjat ha tombat les obres de reforma de la Via Laietana. La sentència afirma que aquestes obres s'haurien d'haver fet amb una modificació del Pla General Metropolità. L'equip de govern del PSC diu que les obres no s'aturaran, mentre que l'oposició lamenta la manca de diàleg tant del govern d'Ada Colau com de l'actual govern de Jaume Collboni. Elena Hernández.
Laia Bonet, tinent d'alcalde de Barcelona, ha apuntat que en remodelacions similars no s'ha necessitat fer un canvi del Pla General Metropolità. Bonet ha aprofitat per anunciar que l'Ajuntament presentarà un recurs contra la sentència i que les obres continuaran realitzant-se.
Defensem model de transformació de Via Laietana, com també hem defensat la pacificació Consell de Cent. Pensem que són transformacions que han vingut per quedar-se i, per tant, no anirem enrere. Els serveis jurídics ara estan analitzant el contingut de la sentència, però ja avancem que recorrerem.
Els grups parlamentaris han comentat sobre la situació de Via Laietana. Mentre que Barcelona en Comú celebra el recurs de l'Ajuntament, Esquerra assegura que és necessari fer modificacions a la ciutat, però seguint els procediments legals. En canvi, Jordi Martí, de Junts per Catalunya, ha demanat a l'alcalde Jaume Collboni que assumeixi les responsabilitats, ja que les obres es van iniciar quan ell era tinent d'alcalde.
Des de Junts per Catalunya, Tries per Barcelona, el que fem ja de manera directa és demanar i exigir responsabilitats. No pot ser que la ciutat, els seus ciutadans, nosaltres, tots nosaltres, amb els nostres impostos anem pagant coses mal fetes i que ningú assumeixi responsabilitats.
David Cirera, del Grup Popular, ha demanat que compleixi la llei i que aturi les obres que s'estan portant a terme en els diferents trams de Via Laietana. A més, ha demanat a l'alcalde que actuï amb celeritat.
I per tant, el que li demano a l'alcalde és que, més enllà de que compleixi amb la llei, és que actuï amb celeritat. I si tenim unes obres, les obres de Via Laietana, gairebé acabades, doncs que alliberi un costat de Via Laietana perquè puguin passar dos carrils de circulació, perquè puguin passar els serveis, perquè puguin passar les ambulàncies, perquè puguin passar els bombers.
Aquesta sentència és sobre el tram de Via Laietana que ja està acabat. En canvi, no hi ha cap sentència ferma que ordeni paralitzar els trams que s'estan remodelant.
Per què a partir dels 40 anys costa més aprimar-se o per què es guanya més pes fàcilment? Davant d'aquesta situació, moltes dones opten per seguir dietes miraculoses que només fan que empitjorar la situació o es castiguen fent dietes molt pobres en calories i passen ganes sense cap tipus de justificació. També n'hi ha que es desmotiven i es resignen a seguir augmentant de pes fent-se un mal servei a elles mateixes. Per això, si et trobes en una situació així, el millor és posar-se en mans d'un nutricionista que et guiarà prou bé. Arrere en COPE Catalunya i Andorra, hem escoltat aquest matí a la cap de la unitat d'obesitat de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Andrea Ciaudín, ha estat amb la Mar Puerto.
Sí, de fet, la testosterona i l'hormona del creixement ajuden a preservar aquesta massa muscular i mentre aquestes dues vagin fent la seva funció, anirem mantenint una musculatura en condicions. El problema, però, és que a mesura que ens fem grans es van reduint totes dues. Ens ho ha explicat la cap de la unitat d'obesitat de l'Hospital Vall d'Hebron, la doctora Andrea Ciaudín.
Les dones, després de la menopàusia, canvien les hormones, perden les hormones femenines, l'estrògens, i això fa que guanyin més greix. Després, els homes perden també la capacitat de sintetitzar testosterona. Els homes tenen una mica més de sort que les dones perquè ells són capaços de mantenir el pes una mica fins als 60 anys i les dones fins als 40-50, però ja després dels 60 anys ja tots guanyem pes. Un promís de 20% del pes que teníem quan érem més joves.
A més, es veu també una baixada significativa de la massa muscular. I és aquí quan comença a canviar la composició corporal. El múscul que es perd es va substituint per greix i és el que s'anomena sarcopènia, un fenomen que forma part de l'envelliment i que redueix la capacitat de cremar calories.
El problema és que el múscul és l'òrgan que es menja les calories, diguéssim, no? Que es menja el que mengem, que consumeix les calories i que activa el metabolisme i tot això. I quan es perd el múscul, el greix sí que augmenta la quantitat i el greix no és metabòlicament actiu, no menja calories, no ens fa cremar calories.
Per això, encara que una persona de 80 anys surti a córrer cada dia i faci maratons, li serà complicat desfer-se dels cúmuls de greix. No obstant, hi ha també malalties com, per exemple, l'artrosi, que influeixen entre molts altres.
Ai, el que costa controlar el pes quan arribem a una certa i una determinada edat. Ja heu escoltat què diuen els nutricionistes, però ara volem parlar amb una protagonista que lluita també, com ho estem fent molts, per controlar el pes. Es diu Elena. Elena, bona tarda, buenas tardes.
Hola, bona tarda.
Aviam, tu estàs en aquesta lluita per controlar el pes i jo, com deia al començament, costa molt de controlar, de vigilar-ho, veritat, Elena?
Sí, sí, perquè veritablement al final tu intentes mantenir una mica pues una dieta, una mena d'exercici, ni que sigui una vegada a la setmana, i veus que, bueno, que el cos ha canviat.
Clar.
Això és una realitat, això és una realitat, el cos ha canviat.
Clar.
I quan perdies 2-3 quilos, pues no passava res, i no es notava, i quan l'agafaves tampoc, però ara sí. Ara ja sí, ara ja amb l'edat que tenim, que jo sóc més de 50, pues realment em costa.
O sigui, tu quan vas veure que havies perdut doncs aquesta sensació de controlar el pes, que anaves guanyant pes, quan ho vas començar a notar, Elena?
Bueno, en el meu cas, jo ja estic en la menopàusia, i clar, en aquest moment sí que ja vaig notar que el cos començava a canviar.
Clar.
Ja, tot i que jo he sigut sempre una persona força prima, però bueno, la part de l'abdomen, tot això ja és que ja canvia.
Clar,
és inevitable. És inevitable i no és per això, perquè no tingui cura de l'alimentació, en l'exercici, però, bueno, és així. I jo crec que ha sigut sobretot això. Després de la... Una vegada que vaig entrar a la menopausa, doncs... Pues...
El cos canvia. I ara mateix, sí. Helena, segueixes algun tipus de dieta? Fas esport per intentar mantenir el ratll d'aquest pes, que no es desboqui una mica més?
A veure, jo sempre he sigut una persona en el tema alimentari, per exemple, molt, molt senzilla, he menjat de tot, no, i a més he menjat molt bé, vull dir, en el sentit que no he tingut massa cura, sinó que he menjat de tot. Petites quantitats, però de tot.
Yeah.
I en el tema de l'exercici, doncs jo actualment estic fent pilates i estic fent, faig una mena de dansa adultos, que es diuen, que és ballar. És ballar i mous el cos i a més ens ho passem pipa.
Clar, i a més...
Ens ho passem superbé.
És una qüestió de cremar calories, cremar una mica d'energia, no? Tens una vida molt sedentària, Helena, tu, o per la teva feina o no treballes?
A veure, per la meva feina jo tinc una botiga i per la meva feina és veritat que avui dia pues, es fan moltes coses mitjançant l'ordinador i passo moltes hores assentada en l'ordinador pues, tractant mails, correus... diversos WhatsApps
sí.
I tot i que bueno, la botiga pues sí que em mou, però no és que faci cap marató.
Suposo que també has anat a veure el metge, has anat a la consulta. Què et diu? Que quan ens fem grans doncs costa més tot, o què, Helena? A banda del tema de la menopausa,
bueno,
que has comentat.
Sí, a veure, amb el metge diu que una vegada que entres, en el cas de les dones, que entrem en menopàusia, pues, bueno, la retenció de líquids, pues, això és una cosa que jo, per exemple, de jove mai m'havia passat, en canvi ara pues, ja em passa. Bueno, són aquestes coses que és com que anem, com el metabolisme va més de poc a poc, pues, cremant tots aquests greixos.
Clar.
I això és una realitat, no podem evitar-ho.
Clar, tu us comentaves abans, Helena, que no feies cap excés en qüestions alimentàries. M'imagino que tampoc ets aficionada a el que es diu dietes miraculoses, no? Allò que dius, escolti, faci això i perdrà 5-6 quilos en una setmana.
No,
cas,
jo,
no?
Jo això mai he sigut partidària, no. Sí, jo sóc més partidària de menjar de tot, però controlat. Però jo de la dieta de...
Sí, no sé, el que sigui,
de la sandia,
no? Sí.
La dieta del no sé què, que sí, que potser depurativa si poden estar molt bé, que jo no sóc nutricionista ni té res a veure i no... O sigui, no vull posar en dubte, no? Els professionals, però és veritat que en el meu cas... Jo no ho he fet i no he tingut aquesta necessitat.
Clar, ni necessitat de caure en les dietes miraculoses. I el que s'ha de fer, si un vol perdre pes, en tot cas, o ajudar a baixar una mica de pes, és anar amb un nutricionista que et marqui una dieta ben regulada i ben determinada i a veure, aviam si té sort. Suposo que aquesta situació que vius tu, Helena, també l'has comentat amb altres amigues i companyes, no? Que us deu passar el mateix, no?, pràcticament, o què?
Sí, clar, és el que... Clar, evidentment, clar, les que ja tenim certa edat, pues ens passa això, no?, que diem, jolines, no?, hem agafat 4 o 5 quilos i abans que era un pim-pam, feies 4 dies d'anar a córrer i ara no hi ha manera, no? Bueno, al final és això, que ens ho prenem amb broma i amb filosofia, perquè al final dius, bueno, l'important és sobretot estar bé de salut,
clar.
No?, i si estàs bé de salut, pues bueno, 3 quilos amunt, 3 quilos avall, en aquests casos, suposo que en casos més obesitat igual la cosa,
clar,
és més complicada,
és més complicada
i ja no sé.
Clar. L'important és això, controlar una mica el pes, no fer excessos, tenir una dieta saludable i a la que es pugui doncs, o caminar força o fer esport com fa l'Helena, que fa pilates i també fa ball, que bé, és una manera, com deia jo, de cremar energies i de baixar calories. Helena, moltíssimes gràcies pel teu testimoni i per la teva simpatia. Molt bona tarda, eh?
Molt bona tarda a tu, que vagi bé i felicitats pel programa. Una abraçada, adéu.
Molt bé, enfilem ja la recta final d'aquest migdia a COPE Catalunya i Andorra. Ho fem parlant de turisme i també d'economia. Els turistes de congressos gasten 1.368 euros en cada visita a Catalunya, un 32% més que l'any 2019. I en l'Edesma, explica'ns.
El Meet Catalunya Green acull 75 operadors de 18 països, 87 empreses i entitats catalanes. L'objectiu és captar esdeveniments internacionals per a desestacionalitzar el turisme i atreure visitants amb el poder adquisitiu. Els operadors, a més d'una visita guiada per la ciutat de Girona, han participat en un mercat solidari amb entitats com ara la Fundació La Fageda, Fundació Mona o Fundació Emis. Narcís Ferrer, director de l'Agència Catalana de Turisme, destaca l'impacte econòmic i la creació d'oportunitats laborals que genera el turisme de negocis a Catalunya.
Un turisme que, evidentment, que tenim la porta d'entrada i que la seva ciutat, Barcelona, és considerada des de fa 24 anys les de les 5 ciutats més importants en turisme mai, però que ara s'està escampant com una taca per tot el territori i que genera un impacte tant de despesa com de desestacionalització, però també podria afegir jo com a llegat. El turisme mai genera activitat econòmica perquè aquesta gent porta una indústria que impacta sobre el territori, que potser es pensa quedar-se.
L'acció de Meet Catalunya es fa cada any en una destinació diferent del país. Aquest any, però, s'ha enfocat en l'àmbit de sostenibilitat social i ambiental i per això s'ha afegit el Green en el nom de l'esdeveniment. La idea és que aquests operadors coneguin tota l'oferta que hi ha per fer activitats amb consciència social i ambiental mentre les empreses facin els seus esdeveniments, congressos i reunions. Jordi Masquef, vicepresident del patronat, va subratllar la importància de realitzar activitats en entorns idíl·lics i sostenibles.
Som molt responsables i som molt conscients de que hem de protegir el medi ambient i certament les empreses, quan ja contacten amb els nostres operadors, normalment a través del Convention Bureau, que és aquest club de producte que tenim al Patronat de Turisme Costa Brava Girona, doncs intenten posar l'accent doncs, en aquest punt verd i fer especial èmfasi en l'aspecte de la sostenibilitat.
L'Agència Catalana de Turisme publicarà un informe a la pàgina web sobre els protocols seguits, promovent el consum local i la responsabilitat social.
Ja està aquí amb nosaltres el Joan Mallori. Bona tarda, Joan.
Hola, Carlos.
A Esports Cope, quan manquin 10 minuts per les 4 de la tarda, nom propi Manolo González. Què passa, aviam?
Doncs que serà l'entrenador de l'Espanyol a primera divisió. Manolo González, que ha agafat l'equip a la recta final de temporada, procedent del filial, l'ha pujat a primera i jo crec, no sé com ho veus tu, Carlos, que era de justícia
total,
que fos l'entrenador també total de l'Espanyol la propera temporada.
Cal,
no?
cal donar-li una bona oportunitat, que serà aquesta.
Doncs la tindrà el Manolo González, que signarà per una temporada amb opció a una més. Repeteixo, Manolo González serà l'entrenador de l'Espanyol la temporada que ve a primera divisió. També és notícia d'aquest matí la llista de la selecció espanyola de futbol pels Jocs Olímpics d'aquest estiu a París. Del Barça estan Fermín i Cubarsí. Fermín, per tant, farà doblet, Eurocopa i Jocs Olímpics. Del Girona estan Eric García i Miguel Gutiérrez. I de l'Espanyol està el porter, també és notícia destacada, Joan García, que ha fet també una molt bona temporada. També està en aquesta llista pels Jocs Olímpics Abel Ruiz, que ha passat aquest matí revisió mèdica pel Girona. Abel Ruiz, futbolista que va estar al Barça i que arriba de l'Sporting de Braga. Seria el segon reforç del Girona de cara a la propera temporada. El Barça s'ha confirmat ja de forma oficial que comença la pretemporada el dia 10 de juliol. Estem pendents de que es confirmi la sortida de Marc Guiu al Chelsea. És oficial des d'ahir a la tarda que Rafa Márquez seguirà al Barça, serà o seguirà sent l'entrenador del Barça Atlètic la propera temporada, i al Nàstic estem pendents de la sanció que li pugui caure pels incidents del Nàstic Màlaga que van acabar amb l'ascens del Màlaga a segona divisió.
Molt bé, tot això, quan manquin 10 minuts per a les 4 de la tarda. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Continua a migdia COPE, com sempre, Pilar García Muñiz et segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé i que tinguis molt bona tarda.